Benvingudes i benvinguts una setmana més a De mica en mica s'omple la pica, un programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo. En el programa d'avui, en Cesc ens parlarà, entre altres coses, de l'entrevista Junqueras de Nació Digital i de l'autocrítica sobre l'ANC per part de Damit Minoves. A l'embruix de les tradicions, escoltarem la llegenda de la naveta d'Estudons, element patrimonial menorquí d'uns 3.000 anys que va aparèixer la setmana passada ple de pintades. Repetirem la secció on la Georgia ens parla del poeta basc Luigi Anselmi. I per finalitzar el programa, en Marcel ens farà un repàs de la història musical de Lluís Llach. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui. Un altre cop amb Cesc Agramunt.
Bona nit a tothom, bona nit al BAE. Bé, s'acosta Setmana Santa i a veure si tenim unes vacances ben merescudes. A veure, amb el que hem anat dient últimament, no? Sembla que la cosa es comenci a despertar, però més que res les consciències i sobretot la veu d'una persona que és a la presó. Més que la veu és la lletra, perquè TV3 li ha fet una entrevista per escrit i ha deixat les coses ben clares. Estem parlant d'Oriol Junqueras, en què una, potser el titular que en podrem extreure en forma de cita d'aquesta entrevista és que el mateix Oriol diu «és hora de fer govern d'una vegada». I es pregunta si algú creu que estem millor amb el PP presidint la Generalitat. Recordem els diputats, o no cal ni recordar els diputats que té el Partit Popular a Catalunya, que no tenen ni grup propi. D'acord. Insisteix en que s'ha d'arribar al consens, s'ha de ser pràctic, això ho hem anat dient, la veu del poble, jo he dit el que em deia la gent pel carrer, jo he dit el que pensava, i és que ja n'hi ha prou. Sí, d'acord, sí, és molt injust tot plegat, és molt injust, ah, la gent allà a Brussel·les, la gent a la presó, sí, intervenció econòmica, sí, després el 155, hòstia, però fotem un govern d'una vegada, no? És que no és hora de retrets, diu el Junqueras. Algú creu que de debò, realment, el que tenim ara, que és ja preautonòmic, ni amb Suárez era així, eh? Això és el que volem. Va, home, va. S'han de recuperar i governar des de les institucions i s'ha d'afrontar amb eines i recursos els atacs als àmbits com l'escola, a l'escola catalana, la salut o inclús els Mossos d'Esquadra. O sigui, la prioritat del proper executiu ha de ser generar consensos amplis per ser forts davant l'autoritarisme i la involució democràtica. I aquí anem més enllà de les institucions catalanes. Anem a la llei Mordassa i anem ja el que és el neofranquisme o el franquisme que ha perviscut, que hi és, latent. I això no és broma i no és exagerar. A part d'això, també el mateix Junqueras ha demanat insistentment que se l'alliberi perquè és una persona innocent i ell es considera innocent i se'l traslladi, o bé se'l traslladi a una presó catalana. En paraules del mateix Oriol, per a mi el més important no és ser en una presó aquí o allí, però els meus fills sí que ho és d'important per ells. I és increïble que perjudiquin d'aquesta manera les famílies. Bé, a veure, no aporta res nou, realment lamentem que ell visqui aquella situació, però els presos bascos podrien explicar-ho molt, eh? Molt amb detall. I les famílies també. Altres coses que ell ha dit en aquesta entrevista és la resposta a Santi Vila, que suposo que deu ser fàcil oblidar, que ja havien detingut els Jordis a mitjan d'octubre abans que fessin cap declaració i que ara tornen a detenir gent. O sigui que el Santi Vila, doncs, bé, el que vol dir Junqueras és que va fer el paper que va fer i que millor que estigui callat, perquè la història i el poble de Catalunya segur que posaran tothom on li correspon. D'acord? I no diguem res més. Altres coses importants que ha passat és, això ha sortit ara avui dimecres, que la regidora de la CUP a l'Ajuntament de Reus, la Mariona Quadrada, investigada amb altres edils, bombers i particulars, arran de la denúncia per suposada incitació a l'odi, presentada per la policia espanyola, que estaven allí a l'Hotel Gaudí, doncs no ha anat a declarar, ha plantat la jutgessa del jutjat número 2 de Reus, que l'havia citat dilluns. Un altre fet destacat és l'entrevista de David Minoves per Nació Digital. David Minoves és president del CIEMEN i membre del secretariat de l'ANC, i ell considera que Elisenda Pelosier té tota la legitimitat per ser la nova presidenta de l'entitat independentista. Recordem que Sánchez és a la presó. El que diu Minoves també fa autocrítica i diu que hi ha hagut un excés de creure que la república era cosa de pit i collons. És el que reivindicàvem la setmana passada i l'altra, de que amb l'independentisme màgic, de que realment s'ha cregut de que teníem tota la raó, que això sí, d'acord, hem de creure que tenim raó, però de que era bufar i fer ampolles, o que realment hi havia aquí una justícia universal que ens otorgaria el paper de bons i condemnaria tots aquells que ens han fet la vida impossible i que ens la fan, i que ens posen a la presó la gent, etc. Però no, no és així, i cal doncs tornar al realisme, cosa que també apel·la Junqueras, i tirar endavant. Minoves reivindica que cal una refundació també de l'Assemblea, perquè és l'eix, o sigui, podem dir que és l'ens transversal del catalanisme, juntament amb Òmnium, no? És l'entitat que té molta força per aplegar la gent i sigui capaç de fixar una estratègia per avançar cap a l'hegemonia del sobiranisme de manera transversal. Minoves incideix en que dir que ja som una república i que el mandat democràtic està consolidat seria com fer-nos trampes al solitari. És el que hem anat dient totes aquestes setmanes. O sigui, hem d'agafar, fer un discurs inclusiu, que inclogui tothom, que pugui convidem a la gent que no combrega amb l'independentisme a que vingui i estigui amb nosaltres, i començar a avançar i ser autocrítics. Home, i no anar aquí amb discursos ensucrats. Perquè no? Perquè no són reals. D'acord? I si també el que diu Minoves és que per arribar a fer efectiu el nostre dret, si hem de tornar a passar per un referèndum. Els independentistes mai hem dit que no a les urnes. Doncs òbviament, clar que passarem per un referèndum. Perquè per molta força que tingui l'independentisme, si no és més d'un 50%, no és la majoria. I escolta'm, el que potser ens ha fracassat és que pensàvem que arribant a un 50%, que no hi hem arribat, però acostant-nos-hi, ja ho tindríem tot fet. Doncs mira, potser sí que hauríem d'apostar per atraure un 20 o 30% més i ser un 70-80%, i aprovar amb nota aquest examen històric. D'acord? Bé, o sigui, Junqueras i Minoves acaben dient coses molt semblants, i no és el que tampoc està diferint de tots els camps de l'independentisme. Un altre esdeveniment, podríem dir anècdota, però caram, Déu-n'hi-do, és que la policia belga ha aturat dos individus disfressats de guàrdies civils a la porta de la Casa de la República a Waterloo. La Casa de la República entenem que és la residència del president de la Generalitat, el president legítim, Carles Puigdemont, i doncs que anaven, aquests dos personatges anaven disfressats de Guàrdia Civil, i que bé, la policia belga els va obligar a treure-se'l i això. I van arribar amb un cotxe de lloguer, i un d'ells és un conegut dirigent de l'extrema dreta del Bages. Ara mateix que estem el dimecres al migdia, no sé més dades, d'acord? Sí que sabem que Puigdemont no era a casa, perquè ara mateix ell és a Ginebra, que participa en actes relacionats amb els drets humans, i avui fa una conferència, i després se n'anirà a Finlàndia convidat pel grup d'amics de Catalunya. Participarà en un acte amb diputats al Parlament. I divendres farà una conferència sobre la situació a Catalunya a la Universitat de Helsinki. D'acord? Una notícia que també hem rebut ara quarts de dues del migdia, que el jutge Llarena cita divendres a declarar Turull, Forcadell, Rovira, Romeva i Rull i Bassa per revisar si els envia a presó. El Suprem dictarà per quins delictes porta els imputats a judici, cosa que obre la porta a més suspensions. Torna a haver-hi càstig. No pararan. I tornem a les paraules de Junqueras. Cal tornar a ser a les institucions i fer-nos els més forts possibles. cal tornar a governar-les, fer-nos forts al carrer i a les institucions. Diem-ho així, perquè si no, nois, això serà impossible. Fins la setmana que ve.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Dos joves gegants que vivien molt a prop de Ciutadella pretenien l'amor d'una lota que, amb la seva indecisió, no feia sinó complicar encara més les coses aquells enamorats. Com que no es tractava de resoldre les males aquella qüestió amorosa, els dos pretendents decidiren que la seva destresa resoldria el problema i, de mutu acord, es varen imposar a realitzar dues obres ciclòpiques. Un hauria de construir amb pedres ben tallades, carenades i llavorades una nau volcada i l'altre, només amb la força dels seus braços, foradar un pou prop d'allà, en el pedregós sol del Pla dels Tudons, fins a trobar aigua. Qui primer acabàs la tasca resultaria guanyador del repte i s'enduria com a premi la lota, que mentrestant, cada nit, repartiria parts iguals les seves atencions entre els dos pretendents, quan els dos acabaven la jornada laboral. Dit i fet, els dos joves començaren les seves respectives obres. Un, abraonat a una desmesurada barrina, va començar a foradar les duríssimes penyes. L'altre arrencava pedres d'una pedrera propera, se les carregava sobre les espatlles, les posava ben col·locades i les encastava tot formant l'estructura d'aquella estranya nau amb la carena a l'aire. La feina progressava cada dia. El gegant del pou havia desaparegut ja sota la superfície del sol i seguia perforant la roca viva, amb la il·lusió posada en el premi que l'esperava. El seu rival, carregat amb els enormes blocs de pedra, guaitava sovint el forat i comprovava els progressos del seu company. Així un dia i un altre, sense aturar-se mai ni defallir. En el darrer viatge, carregat amb la pedra que acabaria la seva obra, el gegant de la naveta va guaitar per donar-li la notícia al seu adversari. Des del fons, li arribà la veu alterada i torbada de l'altre. «No importa que l'acabis, he guanyat jo! Acab de trobar l'aigua!» Tota la noblesa que, fins en aquell moment, havia marcat el singular desafiament, es va esfumar en un segon. Segat per la gelosia, pres d'una ràbia incontenible, va aixecar la roca per damunt del seu cap i la va tirar amb força a l'interior del pou. Un renou eixordador, infernal, va semblar emergir de les entranyes de la terra, on va romandre esclafat el gegant que havia barrinat aquell forat. De l'altre, mai més ningú en va saber res. I aquesta, diuen, és l'explicació de per què la naveta d'Estudons hi manca una pedra. Diuen que es troba al fons del pou de Sabarrina, prop d'allà, en el terme de ses angoixes, però ningú ha estat capaç de treure-la.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
El racó de les lletres, amb Jorge Garralda.
Tothom el coneix amb el nom de Luigi Anselmi, perquè és així com signa els poemes que escriu de sempre. I serà precisament en Luigi Anselmi qui protagonitzi amb els seus poemes aquesta petita estona del racó de les lletres d'aquesta tarda. Comencem sense cap més explicació amb un dels seus poemes. Alcola Poemac. No sé com començar. Com explicar-te aquesta història? Veuràs. Era de nit i plovia. Varen pujar en un cotxe. Era novembre, crec. Potser dimarts. Ja saps tu com són les ciutats a la tardor i en pluja. Vàrem entrar en un bar i xerràrem i vàrem beure. Ja saps, allò de sempre, nimietats. Les agulles ballaren a l'esfera una, dues, tres, 100 danses i les ombres s'anaren fonent com la cera. Vàrem tornar balancejant-nos per la vorera i vàrem fer l'amor sobre l'estora. Fins aquí tot bé, però qui era? Aquest poema forma part d'un recull de poemes de diferents autors dedicat al tema de l'alcohol. El llibre s'anomena Alcohola Poema, publicat l'any 1984, i en ell en Luis Gensermi hi escriu poemes en castellà i en euskera. Els poemes en castellà els signa amb el seu veritable nom, Gutiérrez Larrea. Més endavant ja només signarà com a Luis Gensermi, nom que prové d'un relat del seu amic Joseba Sarrinaindia. El gust per l'alcohol i la importància de l'amistat seran un dels fils que colliguin molts dels poemes de Luigi. Un grup d'amics en els que ens trobem a Txema Larrea, Urrutia, Capó, Gilbera, Txema Aranaz, i que seran primordials en la vida i la poesia d'aquest autor. Un d'ells, Txema Larrea, ens parlarà dels primers passos de Luigi en la presentació del llibre Una botella al mar, publicat per Pamiela l'any 1995, i on ens explica com el poeta comença estudiant filologia a Deusto, però que eren pocs els dies que arribava a la facultat. S'estimava més perdre's pel parc de Doña Casilda i provar l'orujo, la ginebra i altres brevatges. Sembla ser que els seus pares, volent-lo salvar de si mateix i també de qualsevol possible afiliació amb la guerrilla secessionista, l'enviaren a Hampshire, on adquirí un anglès acceptable i on començà a escriure poesia en aquest idioma. Luigi torna a Bilbao, on havia nascut l'any 1954 i on resideix actualment, i és sobre les nits d'aquesta ciutat el que versen molts dels seus poemes. Una nit que, unida a l'alcohol, el fa despertar sense memòria, una nit que tant estima com ens diu en aquest poema. Estimo tant la nit, no la nit que entreguen a compte els homes a la mort, sinó les despulles clares de la nit cobertes per les ferides radiants. Punyals de colors travessen el negre pit de les tenebres, transformant de cop i volta la seva densa carn obscura en cristall transparent. I les ombres cauen mortes per trets de llum i galopa la música perseguint el silenci per les elèctriques planes. Estimo l'alcohol, el dolç verí amb el que cada dia anem oxint el cos i la tristesa, els gots que perllonguen els llangurosos somriures i encongeixen la memòria, el vi, la ginebra, les paraules que roden feixugues de llavi en llavi juntament amb els petons que aleshores tampoc es recorden. Estimo tant la nit, fins i tot quan s'acaba, quan ja els borratxos taciturs retornen. Retornem a casa pels carrers buits, els posos incerts i la carícia fresca de l'aire on comença la lluna a fondre's com un tros de gel en una copa negra. Encara que els poemes de Luigi formin llibres, per ell es tracta sempre del mateix llibre. Jo escric poemes, no llibres, ens diu, i quan en tinc un recull que crec convenient, li dono la forma de llibre. En els poemes de Luigi Gensermi ens trobem una forma de veure i viure la vida que traspua escepticisme i pessimisme. En el seu llenguatge poètic es reflecteix una vida que fa mal, com en aquest poema. La vida, aquest foc que com obscures papallones ens atrau irresistible i ens devora. I serà aquest pessimisme també el que projectarà quan ens parla del pas del temps, de les estacions de l'any. En Luigi odia l'estiu, però tampoc estima ni la tardor ni l'hivern. Potser tan sols li plau la fugissera primavera, com ens explica a Solstici d'hivern. Solstici d'hivern. L'hivern és la mort, és el no-res. L'hivern és la culminació de la nostra vida miserable, una barreja de fang, de nostàlgia per l'estiu que ha mort i endebades esperances de primavera que aquest any ha de passar també, fugaç i inaprensible, com una oreneta sense gairebé ni fregar-nos. En resum, podem dir que el llenguatge poètic de Luigi Anselmi traspua ironia, escepticisme i una personal visió de la ciutat i de la poesia que no és sinó una metàfora de la condició humana. I acabem amb un altre poema seu. Si perquè algú pugui escriure uns versos han de cremar ciutats i naufragar les naus i els somnis, ha de perdre l'home la llibertat i la raó, la vida fins i tot? Si perquè algú pugui escriure uns versos hi ha d'haver éssers que estimin sense esperança, ocells que agonitzin, futurs com nens sobtadament morts, tardors i crepuscles, tal vegada sia millor tancar tots els llibres, obrir una ampolla i beure en silenci, mentre la vida passa, mentre l'oblit arriba.
De mica en mica s'omple la pica, argi eta katalanez hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Denominació d'origen amb Marcel Pena.
Lluís Llach i Grande és un dels cantautors més coneguts, si no el que més, dels Països Catalans. No només ho diem per la seva innegable trajectòria, que compta amb més de 30 discos, sinó també per la petjada que ha deixat en més d'una generació a nivell musical, però també intel·lectual. Va desenvolupar la seva carrera entre els anys 69 i 2007, tot i que després ha actuat diverses vegades en concerts i actes reivindicatius, així com la coneguda aventura política a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015. Ha estat molt difícil triar només quatre cançons que puguen resumir la trajectòria de Lluís Llach, però ho hem intentat fer el millor que hem pogut. Per començar, tractarem un dels temes cabdals en l'obra de Llach, l'amor. I per fer-ho, escoltarem un dels temes més coneguts no només de l'obra de Llach, sinó de la música en català, Que tinguem sort. Esta cançó, però, també està lligada a la lluita. Llach avisa la persona estimada i li diu que triar-lo a ell també es tria el combat per unes idees. Escoltem, doncs, Que tinguem sort.
I així i així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cap, que tingui sort i que trobis el que et va mancar a mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar, tens el temps d'un rellotge aturat. Que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Que demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Si vens a mi, no demanis un camí planer, ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sols. Un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Que demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. I així pren, i així pren que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Que demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Així pren, així pren a poc escrius per demà. Que demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar.
L'altre tema principal de l'obra de Lluís Llach, i pel que ha estat més conegut, és la reivindicació. D'esta traça trobem I si canto trist, cançó que Llach va escriure l'any 74 després de l'execució de Salvador Puig Antic. En ella s'expressa la ràbia i la impotència que va sentir Llach en el moment de la mort del jove militant anarquista. Escoltem ara I si canto trist, dedicada a Salvador Puig Antic.
N'estimo la por, ni la vull per demà, no la vull per avui, ni tampoc com record. Que m'agrada el somris d'un infant vora el mar i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatant. I si canto trist és perquè no puc esborrar la por dels meus pobres ulls.
m'estimo la mort ni el seu pas tan glaçat. No la vull per avui ni tampoc com record. Que m'agrada el batec d'aquell cor que lluitant dona vida a la mort que l'han condemnat. I si canto trist és perquè ara veig destruir l'esforç d'ignorats compàs. Jo no estimo el meu cant perquè sé que han callat tantes boques, tants clams, diguin la veritat. Que jo m'estimo el cant de la gent del carrer amb la força dels mots arrelats en la raó. I si que és per recordar que no és així des de fa tants anys. I si que
l'any 75, en la mort de Franco, no van acabar pas els crims del feixisme espanyol. Ho saben bé a Gasteiz, on el 3 de març del 76, 5 treballadors van ser assassinats per la policia, durant una assemblea obrera. Jack va escriure Campanades a morts, aquella mateixa nit del 3 de març, colpit pels fets que acabava d'escoltar. La cançó té un gran simbolisme per les víctimes dels fets, i des de llavors Jack ha tingut una relació molt estreta amb Gasteiz. Escoltem Campanades a morts.
Quan el lament s'acord les tres notes. Qui ha tallat tot l'alè d'aquests cossos tan joves sense cap més tresor?
Si hem d'acabar en una cançó de Lluís Llach, ha de ser, sense cap dubte, l'Estaca. Traduïda i versionada infinitat de vegades, l'Estaca és un referent tant als Països Catalans com a l'estranger. Per exemple, l'USAP de Perpinyà l'empra com a himne oficiós del club, de la mateixa manera que ho fa el sindicat polonès Solidaritat. També a Euskal Herria, on és prou coneguda, ha tingut la seva rellevància gràcies a les versions de Gorka Kenner primer i després de Betagarri. En l'Estaca de Lluís Llach ens acomiadem per esta setmana, no sense recordar-vos que podeu tornar a escoltar tots els programes a la web de bilboiria.eus. Bon cap de setmana. Salut!
Oh, take her.